Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre a les 12:20. Ens allargarem fins a les 2, fent ràdio des de Lleida. Estem a les portes del cap de setmana, divendres, avui 9 de febrer del 2018, i hores d'ara amb 3 graus solitaris, i afortunadament, a la ciutat de Lleida, dic afortunadament perquè a les 9 del matí estàvem a 0, un negatiu, menys 0. Nit freda, com ja ens havien avisat. Què farem? Doncs buscar la previsió meteorològica, per, com sempre, en primera instància. Farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb l'Andrés Rodríguez del diari La Mañana de les propostes de música en viu de les Terres de Lleida. I estaran amb nosaltres també avui la presidenta de Adima i el gerent del restaurant El Mirador dels Camps Elisis, perquè junts han ideat una activitat que serà bona per la gent que la pugui gaudir, gastronòmicament parlant, i a més ajudarà Adima tot de cara a la setmana vinent. I el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs ja saps, obrim la Nacional 240, com tots els divendres, amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, i parlem de propostes d'oci, tant de la zona de Tarragona com de Lleida, i la Laura González, que ens visite amb les propostes, amb les estrenes de les cartelleres de cinema el divendres de cine. I a partir de 2:15 i fins les 2, directes amb la resta de la nostra tertúlia de l'Espai Groc, amb la resta de propostes del món de la cultura i dels espectacles. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Al llarg de les properes hores aniran creixent alguns intervals de núvols a les comarques de Lleida i s'anirà tapant més al Pirineu, on esperem algunes nevades, especialment a la Vall d'Aran, amb fins a 5 centímetres més de gruix de neu. Les temperatures avui pugen. S'esperen màximes de 8 graus a Lleida, 7 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, 5 graus a Tàrrega i 3 a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant de nord-oest en cotes altes del Pirineu, amb intervals forts sobretot de cara al tard, i a la resta, en canvi, es mantindrà suau i variable. Demà esperem un dia de sol en conjunt, menys al Pirineu, on es mantindrà la nuvolositat i hi haurà nevades al matí. Les temperatures mínimes han de pujar més, tot i així, tornem a tenir glaçades generalitzades, localment fortes al Pirineu, on arribarem als 6 graus sota zero. Pirineu, prepirineu. A la depressió central també baixarem fins als 4 graus negatius. A Lleida o Balaguer la mínima baixarà als 3 sota zero, a Tàrrega 4 graus negatius, a la Seu 6 graus sota zero aquesta nit, a Viella arribarem a 9 graus negatius. Demà la màxima baixarà més al Pirineu, a la resta seguirà sense canvis i bufarà molt de vent encara, sobretot al Pirineu, vent de nord-oest amb ratxes de fins a 80 km per hora durant les hores centrals del dia. A la resta aquest vent serà més suau. Diumenge trobarem alguns intervals de núvols, cel encara molt ennuvolat al Pirineu amb precipitacions, preferentment cap a la meitat oest, amb neu a qualsevol cota, al llarg del dia però aquesta cota pujarà 1.500, i les temperatures, de fet, diumenge pugen, sobretot al Pirineu, on ho faran de manera notable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I lamentablement hem de començar parlant de successos. Troben mort un home d'uns 70 anys indocumentat en una caseta d'obres a Lleida. El cos no presentava signes de violència, segons ha informat la Guàrdia Urbana. DAS ha batut el rècord de temperatura mínima amb 22,8 graus negatius. Ha estat a l'aeròdrom de la Cerdanya, que ha marcat el registre més baix des de que es va posar en marxa l'any 2001. 22,8 graus negatius. En plana local, a la ciutat de Lleida, el Comú acusa l'equip de govern de la Paeria d'utilitzar el POUM per afavorir els interessos d'inversors privats. El govern municipal veu infundades les acusacions i defensa que es persegueix el benefici i el progrés del conjunt de la ciutadania. I jutgen un educador que s'enfronta a 30 anys de presó per abusar de 3 nens a Llívia, mentre els feia de cangur. Els infants tenien 3, 5 i 9 anys quan es va destapar el cas l'any 2015, i des d'aleshores l'acusat està en presó provisional. Per cert, tenim a la xarxa viària lleidatana cap incidència, cap carretera amb cadenes, almenys això és el que reflexa trànsit de la Generalitat de Catalunya. I respecte a l'accident que va tenir lloc a la rotonda de les Gavarres a la província de Tarragona, on ja sabeu que van perdre la vida de dues noies de Lleida, una del col·legi i l'altra de Lleida Ciutat, El conductor, que va estar identificat, té 22 anys, estava a l'UCI, és del PICAT, i ara s'ha descobert que mai havia obtingut el carnet de conduir. Va impactar a la rotonda a 145 km per hora, una velocitat màxima d'accés a la rotonda que era de 40. En fi, parlem d'esports, ho fem com sempre amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Partits del cap de setmana, avui divendres, Força Lleida, Clavijo, bàsquet a casa a les 9 del vespre i diumenge coincidint a les 12 del migdia, Atlético Saguntino, Lleida Esportiu i Lleida Llista, Girona.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part així, Mari Carmen Salvador, que fem memòria.
Fem memòria i parlem de Creu Roja.
I a les portes del cap de setmana.
Exacte, ja. Ja és viernes.
Fa 25 anys no, eh?
Ja és divendres.
Ja és divendres, ja. Ganes que en tenim. Bé. Què en cau de bé el divendres?
Sí, sembla que sí, no?
Jo sempre dic el mateix, eh? La Mari Carmen estarà d'acord amb mi, segur, eh? I no ho sé. El divendres em cau molt bé i el dissabte, el diumenge em costa, però el consell és ni els dilluns els menyspreeu, perquè són dies de la vida. És a dir, si els perdem, si només ens dediquem a viure divendres i dissabtes, ens perdem moltes coses, eh?
No.
El dilluns és un dia per viure'l també, i els dimarts, els dimecres, dijous, divendres, dissabtes i diumenges. S'han de viure tots, eh?
D'altres aspectes, se pot viure d'una manera o d'una altra, però s'ha de viure, clar.
Si no, passa volant tot plegat.
Exactament. Doncs un divendres de febrer...
Bueno, 9 de febrer, no. 9 de febrer, no un divendres, no. 9 de febrer, del 93.
El 9 de febrer no era divendres, llavors, eh? Mm-hmm. No era divendres. El comitè de Lleida de la Creu Roja va escollir una terna de tres candidats per la presidència de Creu Roja Lleida: Joan Bellostes, Francesc Vila i Joan Ribal. Carme Tovella, l'actual presidenta, volia donar pas a noves idees. Joan Bellostes es perfilava com el pròxim president provincial de Creu Roja. També Renfe era notícia perquè es proposava deixar sense servei la línia de Manresa abans de 2 anys. Autocars cobririn aquesta línia. Es van suprimir el servei de vies i obres i paqueteria, com dèiem l'altre dia, de Tàrrega. Fons de Renfe descartaven l'eliminació abans de 2 anys. El diputat socialista al Congrés, Pep Mòdol, va manifestar que formularia una pregunta parlamentària al ministre d'Obres Públiques i Transports, que llavors era Josep Borrell, sobre el futur de la línia ferroviària Lleida-Manresa. I per aquest motiu es va entrevistar amb Josep Borrell, el senyor Mòdol, i Mercè Sala, presidenta de Renfe, per parlar de lo que significava un problema pels usuaris d'aquesta línia, deixar sense servei la línia de Manresa abans de 2 anys. També el jutge va deixar en llibertat els independentistes de l'agrupació política Maulets, recorden que en parlàvem, que havien estat detinguts. Els joves van manifestar davant el jutge que no havien insultat els guàrdies. Aitana, Guia i Ferran Folgado pensaven que la Guàrdia Civil els perseguia. Els van incautar retalls de premsa de caràcter polític i 2 esprais. El Ministeri d'Obres Públiques i Transports va insistir en l'opció nord per acabar l'autovia. Es va minimitzar l'argumentació de l'oposició per l'impacte mediambiental. El desdoblament de la Nacional 2 seria, entre cometes, un mal negoci per l'Estat. I ara aquí acabem parlant del govern de la Paeria, que va portar al ple de les ajudes a les universitats, i la tinent d'alcalde Maria Burgués no hi va veure cap inconvenient, però lamentava que Convergència i Unió i PP ajornessin aquesta subvenció, aquesta ajuda que es volia donar a les universitats.
Bé. Mari Carmen, ara sí, bon cap de setmana.
Igualment per tothom i fins dilluns.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Lección número 1. Lanzate. Así, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
Este San Valentín, lánzate. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doncs ara que busquem totes les propostes de música en viu i, com sempre, ho farem amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, ¿cómo estás, por cierto?
Bien, bien, todavía con agujetas del concierto del miércoles pasado en Barcelona.
Mira, normalmente el espacio del Melo Malo, que lo ofrecemos todos los viernes con sus majestades de sintonía de inicio, los Stones, tiene dos partes. Una, con Andrés vamos a explicar y a invitar a la gente que vaya a ver música en directo, todo lo que se hace en las comarcas de Lleida. Y la segunda parte es escuchar el Melo Malo de cada semana. Pero hoy vamos a hacer un cambio y vamos a hacer tres partes. Mira, vamos a hacer una de nueva, ¿eh? Ya te lo tenía preparado, Andrés.
Muy bien.
Por cierto, esto que empieza a sonar, ¿te suena? ¿Lo conoces?
Pues este es el tema que me enganchó a mí a Metallica en su día.
¿Este fue?
Este fue.
Bueno, eso es Metallica, es el Enter Sandman, que por cierto, ¿lo tocan en el directo?
Pues concretamente en el concierto de antes de ayer, así es como se acabó el concierto de 2 horas y media.
Vaya. Clar, aviam, nosaltres teníem a l'Andrés Rodríguez al concert de Metallica a Barcelona d'aquest dimecres i, per tant, avui farem un extra. I és que, Andrés, quiero que me lo expliques todo. ¿Cómo llegaste? Teloneros, concierto, ¿qué te gustó? ¿Qué se puede mejorar? Explícame.
A mí, yo ya siempre lo he dicho, estoy enamorado del Palau de Sant Jordi, de Barcelona, porque bueno, es una obra única aquella. Uh-huh. Los accesos están muy bien, si vas con tiempo, claro.
Sí, claro.
Pero hombre, luego para salir ya se lo montan muy bien allí, porque hacen todo de salida y no hay subida. Entonces se despeja todo en un momento. Uh-huh. Pero bueno, lo que es el Palau de Sant Jordi en general, o sea, aparte de que suena muy bien, tiene buena acústica, he visto muchísimos conciertos allí. De Metallica creo que es el quinto que he visto yo allí ya.
Caray. O sea, se puede juzgar, ¿eh?
Sí, claro. Y además ahora esta vez volvieron ellos poniendo el escenario en medio, con el batería que iba girando según los momentos que atravesaba. Ajá. El concierto, con un montaje espectacular de cubos gigantes donde se reflejaban pantallas o hacía figuras y tal, que subían, bajaban. Fue espectacular, de verdad. Ajá. Bonito, bonito. Y luego ellos, el Kir, el James y el Roberto, guitarras.
¿Están
y,
en forma?
Y bajo, está, bueno, están los cuatro, van de negro impecable como siempre, y uh-huh. Están otra vez, se han puesto, pero figurines, y se han puesto, bueno, en plan, bueno, que están en plena forma, vamos, a sus uh-huh. 55 años, 54, que tienen, 54, 55, 53. Además, ya se les ve, porque salen desde el fondo hasta el escenario, que está en medio, y salen los cuatro corriendo. Bueno, llegan allí al escenario.
Esto es difícil de engañar, ¿eh? O sea, o estás en forma o no lo haces.
No, lo haces. y empiezan como siempre, con el bueno, el feo y el malo del Ennio Morricone, la banda. Sí, siempre han empezado así y siempre lo mantienen.
Muy bien.
Que es muy curioso de que para mí, que sea la banda que más me ha gustado siempre, los Metallica, que encima empiecen haciendo un homenaje pues a uno de sus paisanos, como es el Clint Eastwood. Que también para mí es mi actor favorito, vamos. Bueno. O sea, que es curioso.
Bueno, total, que hiciste cervicales para todo
cervicales
el año, ¿eh?
Para todo el año. Me reservo un poquito más para cuando vengan los Ángeles a Patria al caliqueño. Y que estuvo, bueno, un concierto que, como ellos dijeron, en un inglés yankee que más o menos se dejaba entender.
Ajá.
Que decía, bueno, daba la bienvenida a los que venían por primera vez. Vi mucha juventud, niños acompañados con padres.
Esto ya es multigeneracional, ¿eh? Estas bandas.
Incluso el Robert Trujillo, en el momento que hablaba el James, cogió a un niño en brazos y lo subió al escenario.
Ajá.
O sea, hizo la bienvenida a todos los que iban por primera vez a ver a Metallica.
Muy bien.
Y luego a los que iban dos, tres, cuatro, le daban las gracias infinitas por estar ahí, por volver y tal. Y la gente encantada de la vida, ¿eh?
Ajá, muy bien.
Nadie, ningún pero, ninguna pega. Bueno, yo la única nota negra...
A ver, cuéntame una, venga.
Negra, simpática, como lo quieras llamar. Bueno, simpática, dejémoslo en simpática. Fue de que, claro, este era el tercer y último concierto en España.
Uh-huh.
Hicieron dos en Madrid. En el primero hicieron una sorpresa a nivel de versión, de la versión de Vamos Viviendo Bus.
Ajá.
Que se quedan el Robert Trujillo, el bajista, y el Kirk Hammett, el guitarrista, que son los dos hispanos.
Uh-huh.
Además, el Robert Trujillo se desenvuelve bastante bien porque es medio mexicano, no sé, y habla hispano, habla español. En el segundo concierto de Madrid hicieron Los Rockeros Van al Infierno de Barón Rojo.
Ajá.
Y aquí teníamos la sorpresa a ver quién nos iba a cantar. Se suponía que alguien de por aquí, ¿no? Y decíamos, bueno, pues algo de Santraí, de Sopa de Cabra, yo qué sé, bueno, o sea, yo qué sé, aquello de que se empezó a coger la voz, a ver quién adivinaba. Me parece que no adivinó nadie.
A ver,
porque nos quedamos todos de piedra cuando empezó a sonar El Muerto Vivo de Peret. Que no estaba muerto. Que estaba
digas, Metallica haciendo esto.
Oye. En plan simpático, en plan cachondeo, ya ves tú. Una rumbita, una...
¿Pero quedó bien o no?
Sí, sí, a ellos les queda todo bien.
Muy bien.
Bueno, una rumba catalana, oye.
Bueno, pues oye, esto es la nota especial del concierto para hacerlo diferente en cada zona. Esto no es el primer grupo que oigo que lo van haciendo y no me parece mal. Mira,
no,
qué te
está
digo.
Bien. Porque es como aproximarte un poco más al público que tienes.
Exacto. Bueno, oye, vamos a hablar de... Ya me has dejado con las ganas de haber ido, pero bueno.
Pues sí, no te los pierdas, porque los que no han visto a Metallica alguna vez...
Pero oye, si las entradas a la venta no duraron, ¿qué duraron?
Nah, 10 minutos.
Es que no duró nada, es que no daba tiempo.
Ya.
En fin, historias también hay, de esto de la venta online de las entradas.
Sí,
hay historias, ¿eh?
Estaban nominativas también, como cuando fuimos a ver a los Rolling Stones en septiembre. Ajá. También, bueno, las tienes que sacar con tu nombre, apellidos, claro. Y enseñar el carnet de identidad.
Muy bien. Oye, venga, no será a nivel de Metallica, pero sí que tenemos música en directo y en vivo este fin de semana en Lleida, ¿no?
Pues sí, esta misma noche en el Café del Teatre están los zaragozanos de Clijos Band, que vienen a descargar en directo el contenido de su cuarto disco. Cuatro discos en 4 años, vaya grupo.
Muy bien.
Se llama Inception, cantan en inglés, pero se nota que disfrutan haciendo canciones, tocando y grabando discos.
Ajá.
Esta gente. Esto es como lo más destacado de hoy viernes.
Hoy viernes.
Sábado. Mañana.
Además, estamos en el fin de semana de carnaval.
De carnaval, sí. Bueno, carnaval para que se quiera disfrazar.
¿Tú te disfrazas? No.
Sí, de máquina de escribir, para reivindicar las máquinas de escribir, bueno. Y no estas máquinas que me llevan de cabeza cuando no funcionan. Bueno, habría que decir también que el ciclo de Cançó d'Autor en el Arca d'Almacelles cuenta esta misma noche también con presencia de Canimas. Y ya nos vamos al sábado, que es bueno, la Rúa y todas esas cosas. Uh-huh. Pero tenemos a los Cauldron, que hacen black metal, que es una banda que nació aquí en el 93, y lo que pasa que ahora su creador es Pérez Leridano, pero vive en Barcelona, y vuelven aquí a presentar su nuevo disco, Regon Phobos, y para los que les gusten lo mejor del black metal, ya saben que tienen una cita, pues en Aboite, mañana sábado. Uh-huh. Por la noche.
Muy bien.
Los hermanos Lobo, que están ultimando su largo su larga duración, El viaje sin regreso, ofrecerá un adelanto de su álbum en formato acústico, también el sábado por la noche, gratuito, en el Six Bridges.
Muy bien.
Y luego pues, tenemos el gran concierto del sábado noche, que será en el Café del Teatre con el último tributo.
Vaya, sí, sí.
Que ya agotaron las entradas hace más de dos semanas.
Cuidado, que...
Y que lo bueno del último tributo, que esto no lo sabe mucha gente, es de que acaban de sacar un disco...
Propio.
Porque claro, el último tributo es una banda tributo al último de la fila. Uh-huh. Pero han sacado un disco con 8 canciones propias, que se titula La más pura necesidad, y que hablé con su cantante, con Luis Sánchez, y me dijo que las colarían, que colarían 4 propias entre el repertorio, digo, porque además no desentonan en absoluto.
No, te iba a decir que tú ya nos lo dijiste aquí en el Melo Malo de la semana pasada, yo no los he escuchado, sus temas, pero tú me dijiste, oye, que porque la gente no lo sabe, pero los cuelan en medio y a ver quién se da cuenta.
Sí, sí, efectivamente, además está muy bien, yo creo que más de uno se va a llevar una sorpresa. Uh-huh.
Muy bien, pues tenemos música en directo, no hace falta irnos a Barcelona, aunque, oye, los grandes artistas no paran en Lleida. De hecho, ni que pararan no tendrían sitio, ¿eh?
Sí,
lo tendrían difícil.
Mira que yo estoy acostumbrado a ir de concierto cada fin de semana, y para que vaya a Barcelona, bueno, claro, Metallica son mucho Metallica, y que tenga agujetas todavía de hacer cervicales y de moverte, porque son increíbles.
En la agenda de Andrés Rodríguez, Metallica es una excepción, ¿eh? Se pasa por encima de todo. Bueno, oye, vamos a buscar el Melo Malo de esta semana. Ya sabéis que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana. La mecánica es fácil, ¿eh? Vas al kiosco, compras tu ejemplar del periódico La Mañana y lo buscas, está al final del periódico, ¿eh? Pero escucharlo, pues de viva voz, aquí, en exclusiva, los viernes, Herrera en Cope a Lleida, Ricard Álvarez, vamos con el Melo Malo, Andrés, de esta semana.
La farsa del carnaval ya está aquí, una celebración que suele ser de lo más soso, soporífero y banal, al menos en ciudades como las que nos toca padecer. La fiesta profana aterriza en el calendario de este año antes de lo habitual, ya que se rige según la cuaresma cristiana, lo cual significa que la Semana Santa llegará poco después de la siempre esperada primavera. Estas jornadas, propicias para el desenfreno, el desmadre y la juerga, donde vale casi todo, invitan a la gente a poner a prueba su imaginación a base de disfraces, desfiles, rúas y fiestas en las que todo el mundo parece estar contento. A lo largo de la historia, el carnaval ha ido sentando cátedra, desde aquellos tiempos de represión en los que estuvo prohibido hasta su recuperación definitiva con mayor o menor esencia. Las celebraciones están para salir a la calle a practicar una gran vida social, porque todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien, como canta Celia Cruz. Los Ires también se refieren a esta tradición con la canción Judy con disfraz, a quien la quisiera ver sin el antifaz para que pudiera ver su bello rostro sin disfraz. Porque ¿para qué un carnaval si ya vivimos en un constante carnaval? Lo que tendrían que hacer todos es despojarse de esa máscara con la que pasan por este lugar tan poco recomendable llamado realidad y mostrarse como realmente son. Como eso es misión imposible, en este febrerillo loco en el que un día es peor que el otro, como reza el refranero, no hay que llorar, porque es más bello vivir cantando. Personalmente, de carnaval me quedo con el tema de ese mismo título del gran guitarrista Carlos Santana, porque ni siquiera la música que acompaña a este tipo de festejo es santo de mi devoción. ¿Por qué para el jolglorio siempre se recurre a música hortera y por ende más mala que la tiña? Atrás quedaron aquellos otros gamberros carnavales en los que de forma paralela programaban en esta ciudad conciertos de bandas como Ilegales, Porretas, Reincidentes o Berry Sharrak. Todo eso ya forma parte de la histérica memoria histórica y como en esta sucia sociedad vamos de mal en peor, lo que ahora se propone es un carnaval sin chicha ni limoná. La música en directo se cede a las salas habituales tras haberse disipado para siempre la siempre celebrada y concurrida megafarra carnavalesca. Oye.
No, me he reído porque es verdad que hay un tipo de música recurrente en cualquier verbena o cualquier verbena o concierto así improvisado de fiesta. Hay un tipo de música que se pone siempre. A mí no me gusta nada, tampoco.
El paquito chocolatero, por ejemplo.
Yo lo odio eso, Mira, lo siento.
O el despacito.
También entiendo que hay gente que le gusta y que no.
No puede gustar a la gente si pensara un poco.
Sí, correcto. Bueno, pero hay gente que tampoco tiene, yo qué sé, necesidad o cultura musical, pero ojo,
no, se detiene un poquito.
Que hay, hay cositas muy buenas en el mundo de la música. ¿Será que no hay creadores de música, vaya, a través del mundo cada día? Pero bueno, es verdad, es ir a una celebración, a una boda o alguna fiesta de estas, y hay un tipo de canción que siempre sale, el odio.
Siempre.
No puedo.
Siempre hemos dicho, Ricard, de que hay dos tipos de música, la buena y la mala.
Vaya, eso está clarísimo, siempre lo digo también. Oye, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias, larga vida,
Dynamic Wash més a prop teu. Reapertura a Lleida de l'antic rentador Janot. Nova direcció i nova plantilla. Hem millorat les instal·lacions per un nou concepte de rentat, el de Dynamic Wash. Rentat interior i exterior. Neteja fons de les tapisseries per a deixar el seu cotxe sempre impecable. A Cronista Muntaner 25, Capon. Obert des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda. Consulta la web dynamicwash.net. Aquest 2018 tinc el propòsit de treure'm el carnet de conduir.
Bona decisió. I si penses en Autoscola Sant Joan, segur que l'encertes de ple.
Ja ets el tercer que m'ho diu.
És que tenen un equip de professors molt ben preparats i amb l'objectiu de que aprovis.
Vaig a demanar informació.
Autoscola Sant Joan, 55 anys d'experiència a Lleida i 20.000 alumnes aprovats. A Bartemaial 16 Pardinyes, 973-222-679 o a la web santjoan.cat.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I enmig de tantes propostes d'activitats de cara al cap de setmana, anem a avançar-nos una miqueteta més. N'hem parlat al principi del programa, però ja sabeu que la setmana vinent, i això polèmiques a part, de quin dia s'ha de celebrar o quin no, jo sempre dic que quants més dies per celebrar-ho millor, hi ha el Dia dels Enamorats. I el Dia dels Enamorats es fan moltes coses, moltes activitats, tant gastronòmiques com d'activitats. Ara en parlarem d'una que té a veure amb això, però que a més té un rerefons, jo crec, molt més seriós i molt més important. Per parlar de tot plegat, està amb nosaltres avui la Digna de Torres, que és la presidenta d'ADIMA. Digna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
ADIMA és l'Associació de Dones Intervingudes de Mama.
Sí.
I està amb nosaltres també el gerent del restaurant dels Camps Elisis, el Jordi Cordero. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Digna, escolta, vosaltres us trobem... us reuniu, de fet, a l'Espai Salut, que és l'edifici que hi ha al carrer Henri Dunant número 1, on hi ha la Creu Roja, per entendre'ns,
sí.
I a internet busqueu ADIMA i els trobareu, adimalleida.blogspot.com, sí. I allí trobareu totes les activitats. Des de quan existeix ADIMA?
De l'any 95. De 95 se va fundar l'associació, sent molt petita, però pues, se trobava que hi havia una necessitat, ja que aquells anys el tema càncer era tema tabú. Uh-huh. Ningú en parlava. Una dona tenia un càncer de mama i es trobava que bueno, no en podia parlar ningú perquè no es podia dir. Llavors se va pensar en l'associació per amb això, per trobar-nos totes les persones que estaven passant aquesta patologia. Llavors ha set, bueno, de mica en mica l'han anat fent més gran, ara ja som 200 i pico de sòcies, però quan se va començar doncs érem poquetes. Uh-huh. Però...
ha canviat això, amb els anys?
Bueno, sí, ha canviat.
La visibilitat, em refereixo?
Sí, sí, perquè ara se parla amb naturalitat, uh-huh. Vull dir, no, ja no és un tema tabú, sinó que se comenta com una altra malaltia, qualsevol, no?
Clar, el que no ha canviat és que a la persona que li toque... requereix i necessita tot el suport possible.
Clar, això sí. Sí, perquè el que dèiem, l'entorn familiar és molt bo, però també necessites alguna cosa més.
Clar.
Necessites parlar amb gent que al seu dia van passar el que tu estàs passant en aquell moment, mm-hmm. Perquè t'entenen molt més bé que no pas. Parlem el mateix idioma, que dic jo. Llavors això, pues, quan descobreixes l'associació, és algo que te dona... com veus a persones que han passat el mateix que tu i que estan bé, pues, tu penses que, bueno, que tu has de ser com aquelles persones.
Mm-hmm. Escolta, quins serveis oferiu?
Nosaltres entreguem com a associació, fem ioga, fem gimnàsia, agua gym, pintura... i això subvencionem a les sòcies. Elles només paguen 10 euros mensuals i la diferència ho paga ADIMA. Això ho fem perquè les sòcies paguen 10 euros cada 3 mesos, que tampoc no es penseu que es pot fer miracles amb això, però nosaltres som molt estalviadores. Més si som estalviadores, que ara te diré, que perquè tot mos ho fem nosaltres, som pues, bueno, unes voluntàries que fem tot el que podem per no haver de gastar i poder guardar dinerets, i ara farem un donatiu per la investigació de Lleida.
Ah, caram.
Sí, sí, sí. Aquest, ara no estarem massa, ja ja se sabrà la quantitat i tot això, perquè ara en aquest moment no puc dir-ho, perquè encara ho hem d'acordar amb l'associació i no quedaria bé que jo ho digués, no?
A més, d'aquestes activitats que ens has parlat, n'hi ha d'altres també que al llarg de l'any realitzeu per fer ressò, per fer-vos visibles.
Sí, però sí, perquè tenim el concert de Mama Pop, tenim ara la iniciativa aquesta del Mirador dels Camps Elisis, que jo la veritat l'aplaudeixo, perquè és una iniciativa molt bona, que jo crec que pot ser un començament de que altres entitats de Lleida puguin copiar, no? Per nosaltres tot el que... tots els diners són pocs per nosaltres, en el sentit que nosaltres hem d'invertir en prevenció i investigació. Clar. Això mai s'acaba, m'entens? Perquè si ara hi ha un 15% de dones que superem el càncer de mama, jo sempre dic que m'agradaria dir que el 100%. Com se pot aconseguir això? Investigant. Si no, sí, no hi ha cap més manera.
Digna, escolta, que encara que estiguem al febrer, sé que heu fet un calendari pel 2018.
Sí, també
no sé si encara en queden.
Pues no t'ho puc dir, si en queda, perquè no ho sé.
Perquè sé que ha tingut molt èxit, eh?
Sí, era un calendari, la veritat és que amb unes fotografies molt ben fetes, molt ben logrades, i, bueno, va ser també iniciativa de... Jo ho puc dir de passo, perquè també la Xabela, que és aquesta corseteria que hi ha a Prat de la Riba, que tenen coses molt guapes, convido les dones que m'estan sentint que vagin a fer una miradeta, perquè hi ha coses molt coquetes allí. I ara que ve el dia dels enamorats, podem passar per allí, fer una compra i després anar a sopar al restaurant.
A més, això ja us ho he dit, a internet, adimalleida.blogspot.com.
O sigui, no, i simplement Adima sol, Adima, també sortiran les activitats que allí fem. Llavors, una de les activitats que fem també, que per nosaltres és molt important i la gent ho agraeixen molt, és que a l'Arnau i a la Clínica Montserrat, que tenim un conveni firmat, a la senyora que li fan una mastectomia, tot i que ara, pues, a veure, anys a tothom li feien això, però ara fan molt cirurgia conservatòria, i si fan la mastectomia i és una persona jove, li fan la reconstrucció mamària al moment, que això també és algo molt bo. Però tot i així, hi ha senyores que no volen, o senyores que són més grans, i nosaltres els regalem una pròtesi. Sí, li anem a portar una de la Junta, i les senyores estan encantades perquè surten de la clínica igual com han entrat. No es veuen una sí i una no, que diguem nosaltres.
Entre aquestes activitats que realitzeu al cap de l'any, aquest any us ha sorprès una que us han proposat des de fora, i és la del Jordi Cordero, que ja hem dit que és el gerent del restaurant Mirador dels Camps Elisis. I és que, Jordi, vosaltres ja el dia 14, el dia dels enamorats, ja cada any heu fet alguna cosa especial, algun menú diferent. Però aquest any vau dir, escolta, anem a fer un menú solidari en què una part de l'import el destinarem íntegre cap a l'associació Adima. Però, clar, en un dia no n'hi ha prou.
Sí.
O pot no haver-n'hi prou. Llavors, jo us ho dic, perquè feu agenda, del 14 al 18, inclosos els dos, del 14 al 18, o sigui, el dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, si aneu a dinar o a sopar, depèn del dia, al restaurant Mirador dels Camps Elisis, entre d'altres, perquè ells seguiran mantenint els seus menús i tothom pot anar i triar el menú que vulgui, però n'hi haurà un que és el que destinarà diners a Adima, que és un menú maridatge.
Sí. Correcte.
Fes-me enveja, explica-me-ho. Clar, és que aquestes coses de la gastronomia, saps, un cop te les expliquen ja no pots dir que no.
Bueno, la veritat és que ha sigut un menú que hem pensat... A veure, primer, pensar en els plats. Són plats que nosaltres ja treballem amb ells fa molt temps i de que sabem que és èxit segur. Llavors també el que... Bueno, com a nosaltres com a restaurant ens agrada molt el tema del vi, el món del vi, pues vam pensar, bueno, pues podríem fer una mica de maridatge, no? I llavors el que hem pensat és un menú amb el qual hi ha uns entrants a compartir i després un peix i una carn de segon i un postre.
Bueno, un peix tant, o una carn.
Sí, o una carn. De totes maneres, te l'explico.
T'ho dic perquè estem al febrer i ara hem de començar a mirar ja el que mengem, que ja aviat ve l'operació en biquini, sí, per tant... Sí. O sigui,
jo peix... pensava que volies dir el dijuni. Que el dimecres...
Bueno, també, però vull dir, peix o carn,
sí.
Tot això ben acompanyat sempre dels entrants, hi ha un vi rosat.
Sí, mira, jo t'explico.
Sí.
D'entrants, per exemple, tindríem un mezclo d'enciams amb nous, sèsam i cítrics. Després tindríem també un pernil ibèric amb pa de coca, tindríem un micuit de foie amb mermelada de pètals de violeta i tindríem uns escamarlans saltejats amb brandi. Tot això estaria maridat amb un vi rosat del Quèzar amb agulla natural, de Oso Montano. Després tindríem de segon un plat escollit entre peix o car, que la, el peix seria una caldereta de rap amb gambes, o la car seria una espatlla de xai de proximitat quilòmetre zero. Si la persona que agafi el peix, pues el maridaria amb un marquès de Càceres, verdejo, vi blanc. I la persona que agafi la car, el maridaria amb un, també un Rioja, és un Finca 10. Després, amb els postres, teníem un pastís de Ferrero, que el regaríem també amb un cava Brut Nature, una heredat de Padrovell. I després també hi hauria cafès, infusions, bueno, lo que, si és un...
Déu-n'hi-do. Mira, la Digna s'està arreglant ja els coberts al costat del micròfon i jo m'estic posant els coberts també al lloc i el tovalló ja preparat, perquè de veritat que això és per sortir corrents. Però això serà a partir del 14,
Això seria a partir del 14, però del menú seria de 35 euros, però també vull comentar de que, bueno, és un menú amb el qual hi ha aquesta part que donem amb ells, però que si la gent s'anima i dius, ostres, pues jo voldria vindre, però no és del gust de tota la taula, no?
Si aneu amb tota grup, la família, amb amics, amb família, que pues, no tothom ha de demanar el mateix menú.
Ah, això mateix. Pues a millor, pues la meitat de la taula pot agafar, l'altra meitat pot agafar un menú d'arrossos, o pot agafar el menú de cap de setmana, o pot agafar el que vulgui.
Ja ho hem dit, eh? I també podeu repetir. És a dir, hi podeu anar al 14, mateix. I podeu anar al 16, claro. i podeu tornar al 18, claro. I tornar a agafar...
Però els que estan molt enamorats són capaços d'anar-hi cada
dia. Clar que sí. A més, podeu repetir sempre el menú maridatge, perquè els entrants són els mateixos, però un dia agafeu peix i l'altre dia agafeu carn.
Sí.
Per exemple. Sí. I cada vegada que agafeu el menú maridatge del 14 al 18 inclosos, de febrer estareu col·laborant amb l'associació Adima, que ja la Digna s'ha encarregat d'explicar-nos que ells, qualsevol aportació econòmica, la aprofiten al màxim. Per tant, estarem contribuint a una bona causa. Doncs això serà dimecres, o dijous, o divendres, o dissabte, o diumenge, del 14 al 18, al restaurant Mirador dels Camps Elisis. Demaneu aquest menú maridatge solidari amb l'associació Adima. Avui ens l'ha explicat el seu gerent, el Jordi Cordero. Jordi, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per aquesta iniciativa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I també ha estat amb nosaltres la Digna de Torres, que és la presidenta d'Adima, que ens ha explicat doncs, totes aquestes activitats que duen a terme al cap de l'any i que són tan importants i que estan tan ben rebudes, segurament, per tota la gent doncs, que requereix dels seus serveis. Digna, gràcies per estar amb nosaltres.
Pues gràcies a vosaltres també per donar-nos l'oportunitat de que ens pugui sentir molta gent i que s'animin a anar a dinar o a sopar.
Doncs apa, que ens falten uns minuts per arribar a la una i, com sempre, ens hi acompanya el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
I anem a buscar aquesta proposta dels nostres pobles, tot coneixent el territori, avui a portes del cap de setmana.
Mira, com que la Cerdanya, el primer dia d'aquesta setmana, ens va deixar bon regust, tornem a la Cerdanya.
Vinga.
I anem a Viliella.
Viliella.
Viliella, sí. L'altre dia vam anar a Vilella.
Sí.
I avui anem a Viliella. Des de Lles de Cerdanya, per situar-nos, hem de tirar direcció nord. En la llunyania, albirem, gaudim del pic de la Muga per arribar a Viliella. El poble el trobem situat a 1.580 metres d'altitud, vora el torrent de Viliella, a la dreta de la vall i del riu de la Llosa, i dalt del vessant format per la morena terminal de l'antiga glacera. Viliella s'anomena antigament, o s'anomenava antigament, Valiella, però ara es diu Viliella. L'església parroquial és dedicada a Sant Sebastià i era possessió al segle X del monestir de Ripoll. Està situada en un replà més elevat que la resta de cases de la població. L'església és un sòlid edifici amb doble vessant, amb campanar de torre adossat. El castell de Viliella ens diuen que ja existia al segle XIII i al principi del segle XIV pertanyia als Cadell. Prop de Viliella, entre el torrent del seu nom i el riu de la Llosa, hi ha el mas del Vilà, o de Vila, diuen, que pertany a Lles o a la Llosa. Aquest era un antic llogarret amb ruïnes i té l'ermita de Sant Marc, on hi anaven en romeria el dia del Sant. Cal dir que es va cremar per la Guerra Civil i ja no es va reconstruir. Només tenim el record del que van fer els nostres pares i els nostres avis, em diuen. El poble es troba en un lloc realment meravellós, on a cada raconada del camí s'ofereix un esclat de bellesa al viatger. Els prats encatifats de flors i les vaques que al so de les esquelles van pasturant li donen un to idíl·lic. Llàstima que, com a molts altres llocs, i a causa de les dificultats, la gent ha anat marxant i avui ja quasi no hi queda població. I la dita d'avui ens diu: de tard o de primer, carnestoltes al febrer.
Gràcies, Joan. 10 segons, arribem a la una, busquem les senyals horàries, la darrera hora informativa, i després obrim la Nacional 240.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los letrados del Parlament concluyen que el plazo para convocar nuevas elecciones no está en marcha en Cataluña, porque aún no se ha celebrado un debate de investidura. Eso sí, advierten a Roger Torrent que tiene que desencallar la situación. Parlament, Sellitor.
Y le instan a convocar otra ronda de consultas o incluso un pleno para constatar la imposibilidad de una investidura y que entonces empezarían a correr los plazos. Primeras reacciones. El Partido Socialista considera que el nombre de Puigdemont está amortizado. El diputado Jordi Tarradas le dice a Torrent que presente otro candidato.
El presidente del Parlamento abra una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios para analizar la situación y, llegado el caso, proponer el nombre de otro candidato o candidata.
Los letrados también abren otro camino, que sean los propios partidos con sus iniciativas a parlamentarias que constaten la imposibilidad de esta investidura que ahora queda bloqueada.
Arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 de Pyeongchang, en Corea del Sur. Enseguida nos acercamos, pero hay más noticias también en este viernes 9 de febrero que te contamos en este Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Sí, es noticia de última hora, Pilar. La prueba dental realizada al cadáver encontrado en un bosque de Estados Unidos apunta al joven de Granada desaparecido en ese lugar. La pista de Iván, de 31 años, vecino de la localidad granadina de Maracena, se perdió en una montaña de California, desapareció el 28 de noviembre y había acudido a Estados Unidos a buscar trabajo. En Jaén continúa la investigación para esclarecer la violación de un niño de 9 años cuando estaba en el recreo. Presuntamente fue agredido sexualmente por otros compañeros de entre 12 y 14 años. Fue atendido en el hospital. Esta mañana la Junta de Andalucía ha pedido protección para el pequeño supuestamente violado y se ha comprometido a mantener la ayuda psicológica. Y un juzgado de Guipúzcoa ha condenado a 2 años de cárcel a un ertzaina acusado de golpear con la porra a la senadora Damayur, Amalar Mendizábal. El incidente se produjo durante unas protestas en Hernani y la senadora sufrió lesiones en la cabeza.
A mí me gustaría jugarla.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, además de estar pendientes de esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, por supuesto, ya sabemos que la final de Copa será Barcelona-Sevilla, pero la pregunta es: ¿dónde se va a jugar, José Luis Corrochano?
La final es el día 21 de abril y el escenario se va a empezar a decidir el próximo lunes con una reunión de las partes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, pero antes están las preferencias de los dos equipos. La del Sevilla la expresa el presidente Pepe Castro. En el partidazo le responde el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde.
A mí me gustaría jugarla en Sevilla, por ejemplo. La temporada pasada o la anterior, ¿sí?, hubo un Barcelona-Bilbao según en el
Camp Nou. Sí, sí.
Por
sí.
Lo tanto, ¿por qué no puedo yo pedir que se juegue en el Sánchez Pizjuán?
¿Pero en el Olímpico?
¿O en el Olímpico?
Hombre, vamos. Yo en mi casa también. Hombre, ya veremos. En un campo neutral sí puede ser, ¿no?
El Sevilla quiere Sevilla y COPE Barcelona acaba de preguntarle al Barcelona dónde quieren jugar la final. La respuesta es el Santiago Bernabéu, estadio con máxima capacidad y equidistante entre las ciudades finalistas. En principio, el Metropolitano, con 67.000 localidades, es el que cuenta con más opciones.
Corrochano, ¿no te gustaría estar en Pyeongchang? Pyeongchang, ¿no?
Pyeongchang,
Pyeongchang, vale, gracias. En Corea del Sur, para asistir, sí, a estos Juegos Olímpicos
de
invierno.
Por supuesto, es una fiesta auténtica.
Bueno, la verdad es que el foco en la ceremonia de inauguración ha estado sobre todo en el desfile conjunto de las dos Coreas, y en esa ceremonia está Pablo Diez.
En estos momentos tiene lugar en el Estadio Olímpico de Pyeongchang, en Corea del Sur, la ceremonia de inauguración de los 23º Juegos Olímpicos de Invierno, en las que ya ha desfilado el equipo español. Con unos 3.000 deportistas de casi un centenar de países, son las mayores olimpiadas de la historia, pero la política ha eclipsado al deporte por el acercamiento entre las dos Coreas. Tras más de 2 años de tensión militar, estos Juegos han traído la distensión por la participación de Corea del Norte. Además, el régimen del joven dictador Kim Jong-un ha enviado una delegación donde figura su hermana. A pesar de este deshielo, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha evitado el contacto con la delegación norcoreana.
pues eso, Pyeongchang, ¿eh? Ya a partir de ahora y durante todos los Juegos Olímpicos de Invierno lo vamos a decir bien, Antonio.
Con la Che, Pyeongchang.
Exactamente. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs sap que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, un servidor, Ricard Álvarez, des de Lleida, i...
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco,
clar,
què tal?
Unem variant, això. Unes vegades jo et presento tu, les altres em presento
sí.
Jo mateix, clar, per fer-ho diferent.
Per fer-ho diferent, per animar la gent, per despistar.
Et anava a fer una mica la punyeta, te la fa igualment.
Va, fes-me-la.
Fa fresqueta, eh?
Ostres, i tant.
Fins
mira,
i tot al costat del mar, eh?
I tant, t'anava a dir, aquest matí, arran de costa... ben gelats que estàvem, i jo, mira, el primer pensament, quan anava a agafar el tren, he pensat, com estaran a Lleida?
A Lleida, a les 9 del matí, amb el sol ja, i sense boira, estàvem, depèn de la zona de Lleida, a menys 1 o 0.
Déu-n'hi-do, bé, aquesta setmana ha sigut dura arreu de Catalunya, eh?
O sigui,
no s'ha salvat ningú.
És un cap de setmana en la que la gent sortirà molt al carrer, que tenim moltes rues i carnestoltes.
Molt. Jo, de fet, sempre he pensat que el carnaval s'hauria de fer al juny, no?
Sí,
que
sí,
dona més possibilitats.
La veritat és que sí, s'hauria
però,
de moure, això.
Qui no recorda aquells carnavals, que la mare i el pare et posaven allò, vinga, capes per sota de la disfressa, no? Allò, allà no passava res, ni un bri d'aire.
Jo quasi ho he fet, això.
No et podies ni moure.
Clar, és que fa molt fred.
Escolta, però no et disfraces, tu, Ricard?
Jo no. No.
Home, no em diguis això.
No, la veritat, no he tingut massa costum, normalment, eh? No.
Jo ara fa temps que no, però crec que aquest any farem un cop de cap.
Explica'm una disfressa memorable teva.
Memorable, home, memorable. No, memorable, la més memorable que recordo no és meva, és de mon pare.
Ah.
Però bé. Memorable no, moltes, no sé. Potser una de les que tinc, li guardo més... cariño, era molt petita, que portava una disfressa, un vestit d'aquests com d'època, amb cancan i tot plegat, i aquest m'encantava. Recordo com el posava fora de carnaval i
com
tot per
princesa,
casa.
Com de princesa, per entendre'ns, però no.
Una mica sí, però bueno, era com més de, no, del París del segle XIX, per entendre'ns.
Jo vaig anar una vegada de petit i em va agradar de cowboy.
Ah, mira, veus?
I és una cosa que sempre volia i al final vam trobar una disfressa bé, amb el bigot, el barret i tota la història. Però bueno, quins temps, quins
I
temps.
I la primera disfressa? Quina va ser la teva primera disfressa?
Jo no tinc ni idea.
No, jo
no
sí, jo me'n recordo. Me la recorden sovint a casa.
Ah, sí? De
va
què?
Va ser dos panda.
Ah?
La primera de totes.
Allò, un mono, no?, que va tot d'una peça.
Clar, tota ben tapada.
Posem la nena dins, cremallera amunt i, escolta, ja està. Home, és una bona disfressa a les edats aquestes baixes, eh? Escolta, que et faig una proposta, dues,
fes-me-la,
de fet. Bueno, una, hi ha molts carnavals, el de Tàrrega, el de Balaguer, el de molts llocs, moltíssims. Però a Lleida Ciutat, per exemple, si veniu, la rua començarà demà dissabte a les 6 de la tarda, des dels Camps Elisis. Comença aquesta rua en la que hi ha un munt de carrosses, de seguici, i després la gent que vingui disfressada o pot estar mirant la rua o al final s'acaben afegint a dins.
Carnavals arreu aquest
cap
de setmana.
Sí, que ja és el que passa, ja. I després et vull preguntar si tu tens por alguna vegada. Tens por alguna cosa?
I tant, sí, clar.
Doncs mira, avui divendres, dissabte i diumenge, avui a les 9, demà a 9:15 i diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de l'Escorxador, a la sala 2, hi ha una obra que es diu We Fear, que és un espectacle sobre la naturalesa de la por. S'edifica sobre tres pilars, tres instal·lacions artístiques autònomes per les quals l'espectador es mou lliurement o guiat per les accions que s'hi plantegen. Hem parlat amb una de les seves creadores i ens ha dit que por en passarem, que no sap com sortirem. Per tant, que si vols experimentar el tema de la por en un ambient relativament controlat, We Fear, al Teatre de l'Escorxador.
Bueno, una proposta interessant.
Mira.
Interessant.
Què
en
proposes,
tinc algunes.
Va.
Mira, d'entrada, una per aquest vespre. Encara queden algunes entrades per veure Mishima al Teatre Fortuny de Reus aquesta nit a les 9. I arribeu a temps, si veniu des de Lleida. És un concert molt especial perquè els Mishima presenten el seu nou disc aquí a Reus, al Teatre Fortuny, que és una meravella. Però és que a sobre és un concert benèfic. Va en benefici de la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona, que fan 25 anys. Així que jo crec que, escolta, com a excusa per venir a veure els Mishima al Teatre Fortuny no està gens malament. Queden molt poques entrades, teatrefortuny.cat. Podeu comprar les entrades.
però tinc encara un parell de coses. Mira, t'he buscat coses que no siguin de carnaval, perquè hi hagi una mica per tothom.
Ah.
Demà dissabte, dia 10, a les 8 del vespre, a Tortosa, al Teatre Auditori Felip Pedrell, teniu Paradís Pintat, amb la Pepa Plana. Un espectacle amb la pallassa que podeu doncs gaudir amb tota la família. I també una activitat familiar per diumenge, eh? Si dius, és que dissabte no puc, perquè clar, tenem a la rua allà a la nostra ciutat. Doncs diumenge al matí, a les 11 del matí, a Reus, visita familiar al Gaudí Centre. És una activitat organitzada amb pedagogs per poder conèixer l'arquitectura de Gaudí, la seva figura, com va canviar la fesomia de Barcelona i també de Reus. Doncs voleu conèixer més la professió i la figura d'Antoni Gaudí? Dissabte, diumenge, 11 de febrer a les 11 del matí, a Reus, visita familiar al Gaudí Centre. S'ha de reservar. Us deixo el telèfon 977 010 670.
Escolta, fem una pausa ràpida, que arriba la Laura González amb les estrenes de cine, que jo amb la... suposo que voldrà parlar dels Premis Goya.
Home,
suposo.
És que jo estic esperant que em doni la seva opinió dels Goya i recordar que vam fer la porra i no sé ben bé què vaig dir. Va, ben dos ben. Minuts.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puedes bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer otra. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes, en 13.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Oye, Héctor, ¿tú tienes el arma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, con ofertas increíbles para los más rápidos. Merluza de pincho, piezas de 3 a 4 kilos, 9,99 euros el kilo. Y filetes primera de añojo, 9,95 euros el kilo. Solo este fin de semana y solo en Hipercor y supermercado de El Corte Inglés, límite 48 horas.
Elisa es estudiante de Derecho y ya ha ganado su primer juicio. El suyo. Ganó la demanda contra su empresa por despido improcedente.
Y para que ustedes vean, ¿hay alguna felicidad mayor?
Y sufrí un accidente con la moto y cuando me fui a reincorporar al trabajo, pues me despidieron.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Doncs està passant que arriba el divendres de cine. I és veritat, aquí vam fer porra. Jo no la vaig fer, perquè ja ho tinc clar que no...
Tu vas dir alguna, la d'animació, recordo.
Sí, la d'animació, que sense veure-la, per cert.
No, amb això ja és mèrit, llavors.
Laura González.
Bon dia.
Què tal?
Doncs mira, aquí, repassant les estrenes i tot això.
Vas veure la cerimònia?
Sí, que la vaig veure.
No ho dic perquè vosaltres sou addictes, la Mònica i tu.
Ens n'anem d'un extrem a l'altre, des d'una gala molt polititzada als Gaudí a una gens polititzada als Goya. Però és que ni un comentari, o sigui, una cosa...
Com ha de ser, no ho sé, a mi m'és igual, perquè se'n fan llargues i eternes totes.
Pues la veritat és que tampoc no em va semblar bé, no sé, de trobar un...
Però que no saps que jo soc de pel·lícules de 90 minuts. Com he d'aguantar una gala?
Sí, ja.
És que no. Mònica, tu com la vas veure?
Jo la vaig veure avorrida. A mi no em va agradar gaire. Ui. I sí que és veritat que vaig trobar a faltar... a veure, no sóc especialment fan de les reivindicacions, però moltes gales del Goya s'han reivindicat moltíssimes coses i ni una menció, res, zero.
Però què havien de reivindicar, què havien de dir?
Bueno, denunciar pot ser certes coses, no? Certes coses que estem vivint que ens afecten a tots, a nivell de llibertat d'expressió, de moltes coses.
Sí, sí, està clar. I els presentadors, vamos, espero que no els agafin mai més.
Ai, per favor. Tenen
una mala llet.
Malament, molt malament,
fatal,
eh? Cap,
fatal.
Cap gràcia,
veus
la veritat.
Veus com ho vaig fer bé, jo? Gens. Jo no la vaig veure.
Doncs bueno, si voleu, repassem una mica la porra.
Sí, vam encertar alguna cosa?
Doncs mira, no li van donar el Premi a Millor Pel·lícula Estiu 1993, sinó que li van donar a la llibreria. Per tant, aquest és per mi.
És per
aquesta
tu.
La sí, vaig encertar sí. Jo. La millor direcció a Isabel Coixet, que aquesta em penso que la vam compartir.
Diria que sí.
Sí.
Les dos.
Sí.
Després, la millor direcció novella, la Carla Simón. Aquesta és per tu, Mònica.
Venga.
Perquè jo vaig votar per Sergio Sánchez.
Forta, eh?
I, bueno, i clar, hem de parlar també de la gran triomfadora de la nit, que va ser Andía, que va venir aquí
veritat.
A la noia aquella que ens va explicar
sí.
Una mica el que havia sigut
és
la producció
veritat,
i tal, que se'n van portar 10 premis de 13 els que estaven nominats, entre els quals millor actor revelació, disseny de vestuari, banda sonora, producció, guió original, efectes especials, direcció artística, fotografia, maquillatge i muntatge. O sigui, es van portar un munt de premis tot el rato. Millor no sé què, Andía, saps? Mm-hmm. I al final era ja... després, els actors protagonistes li vam donar a Javier Calvo, que aquest vam coincidir,
sí.
I també amb la Natalie Poza també vam coincidir a No sé decir adiós, que li vam donar amb ella. Actors secundaris, jo vaig votar per l'anglès, el Bill Nighy, que per cert estava a la gala també, i no, i li van donar a David Verdaguer.
O sigui, el van fer venir d'Anglaterra aquí, al final no li van donar?
Però això sempre passa. Ah.
Claro. Després, a la millor actriu de repartiment, li van donar a Delfa Calvo, molt bé, aquesta dona,
aquesta
de veritat.
Aquesta per tu també, sí, sí.
Sí, 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 però jo li professo amor total a aquesta dona, perquè la trobo tan tendra i el valor, no, de dir, vos me ficaré... És que surt despullada la pel·lícula, no? Ah. Llavors, pues ella, pues, no sé, té una mica de sobrepès, tal, té més de 50 anys i clar, o sigui, el valor de ficar-se davant d'una càmera en aquestes condicions i el personatge tan bo que fa, que és, per mi és el millor de la pel·lícula de l'autor.
Uh-huh.
Després vam tenir també la millor pel·lícula d'animació, com heu dit, a Tadeo Jones 2.
Molt bé, Ricard!
Molt bé. Després, que més van tenir? Bueno, al documental li van donar a Muchos Hijos, Un mono i un castillo, que va sortir allí la dona protagonista pues, també fent un speech, no? Perquè té a mitja Espanya enamorada, aquesta dona.
Sí, la Julita. No?
La Julita, sí,
això,
sí.
Tu l'has vist, Mònica, sí. Em vas dir també, o no?
No, jo no l'he vist. Jo he escoltat
sí.
Una entrevista...
l'entrevista.
He escoltat una entrevista a ella i al director, vaja, que era el seu fill.
Mm-hmm. Sí. Doncs és un must.
I el
jo crec
mono
que s'ha
fa?
De veure. El sí, mono sí. Surt molt poc.
Ah. La tinc pendent, aquesta.
És molt divertida, la veritat, jo m'ho he passat molt bé. I bé, després li van donar millor pel·lícula europea a The Square i millor pel·lícula iberoamericana a Una mujer fantàstica.
Molt bé.
I ja està. En principi, això és un breu resum del que va ser els Premis Goya.
Molt bé,
a part
doncs.
De lo que ja hem comentat.
Doncs anem al pescado fresco,
sí, sí,
no? A veure què tenim.
Per ser anat al cine i vaig sortir plorant com una madalena.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
A veure, Call Me By Your Name... Jolín, quina pel·lícula. Són dues hores, no? Però...
Ja comencem malament.
Però, ja, ja. No, no, a veure, és una pel·lícula, una història d'amor situada als anys 80 a Itàlia, no? Una part com, no sé si és
que
de l'Alsàcia i tal.
Aquesta era l'estrena de la setmana passada o de fa
dues. De fa dues setmanes, uh-huh. Sí, ja te feia dies que tenia ganes de veure-la, havia sentit molt bones crítiques i la veritat, a veure, no és una pel·lícula per tots els públics. Hi haurà gent, o sigui, hi ha gent que li ha agradat molt i hi ha gent que no li ha agradat gens. Llavors, pues, és una pel·lícula que té un ritme bastant pausadet i bé, relacionant-ho amb allò que diem dels plats, jo la relaciono amb un albercoc.
Mira el que sí. Li ha agradat haver de parlar de menjar amb les pel·lícules, que ens ho demana ella ja.
Per què un albercoc?
Hauràs de veure la pel·lícula.
Ai, no m'ho facis això.
Però què és un albercoc? O sigui, què és? No, que ja
sé
el que és una fruita, no? Vull dir que en què el caracteritzes de l'albercoc?
És un protagonista implícit, pràcticament,
taronja.
En la pel·lícula. Els protagonistes, no? El protagonista que és el Elio, doncs viu en una casa, un caserón enorme, que té camps i té albercocs allà. Llavors és estiu i mengen albercocs durant l'estiu.
Ah,
però
molt
està molt relacionat la figura de l'albercoc amb
veure.
La trama.
Sí,
sí, sí,
ara
sí,
t'has deixat amb la mel als llavis.
Ara que ja m'ha posat un repte, això, ara l'he de veure.
No t'arrepentiràs, jo crec que t'agradarà.
Ah, molt bé,
a part,
molt
la fotografia
bé.
És molt bona, és molt, molt interior la pel·lícula, o entres o no entres. Però bueno. Si entres, pues surts del cine plorant com jo, saps? Sí.
Molt bé.
Bueno, tenim
jo,
estrena.
Perdó, sí. Jo també he anat al cine.
Vinga, va.
A veure, he vist Los Archivos del Pentágono.
Ah, sí? Què tal? Aquesta era aquella, l'americana per tots els costats, no?
Bueno, sí, clar, allò que van dir la Santíssima Trinitat,
sí, sí, sí.
No? Steven Spielberg dirigint a Tom Hanks i a Meryl Streep. Correcte.
Ah.
Correcte.
És estil Código da Vinci i aquestes
no,
històries
no, res a veure. No. De fet, està basat en fets reals, Vull dir, això ha passat realment. Ens traslladem als anys 70, als Estats Units, es desclassifiquen documents de, no, del Pentàgon, mm-hmm, secrets, que, bueno, doncs, que donen dades que el govern d'Estats Units havia amagat a la ciutadania sobre la guerra de Vietnam. Bueno. Això va passar, va haver una prohibició a un diari de publicar, i aquí està la lluita, no? Aquesta, mm-hmm, és la xitxa, diguéssim.
Escolta, Mònica, has vist Spotlight?
Sí, gran pel·lícula, grandíssima.
Jo les tinc pendents.
Doncs, a veure, Los Archivos del Pentágono està bé.
Sí, primer miro la de Los Archivos i després Spotlight.
No, mira Spotlight. Ah. És millor.
Sí, directament, ja.
És millor. Però bé, està bé.
Molt bé. No sé, bueno, ja... De què feu deures, les dues?
Poc,
aneu al cinema,
poc més a dir. Estrenes, va.
Mira. To be no slave, I don't want you. Mira, només em falta que la Laura comenci a ficar-se dreta i em faci alguna cosa per aquí, ja.
Ja t'agradaria.
Algun passe, ja.
Pues faria de Ta James cantant, no? O sigui, que és la que interpreta aquesta cançó. Doncs bé, fico aquesta música tan sexy perquè s'estrena 50 sombres liberades.
Hombre!
Yeah.
I amb aquest ja s'acaba, no? La trilogia?
Sí, per favor.
Per favor.
Però escolta, jo sóc dels que he anat a veure les altres dues.
I vas dormir, que m'ho vas dir, Ricard.
No, amb aquesta no, em vaig a dormir amb una altra. Amb aquesta no. I reconec que no estan mal fetes les pel·lícules. La 2, el que passa que la 2 és veritat que t'obre un munt de temes i no te'n tanque cap, amb el qual has d'anar a acabar veient la 3, que és aquesta. Que s'estrena quan? Avui?
Sí. Avui s'estrena.
I de què va?
Doncs bueno, pues és, com veus, és l'última entrega de la saga, i en aquest episodi doncs, ja el Christian Grey i l'Anastasia doncs, estan casats, i com a marit i muller doncs, viuen allí superfeliços, adinerats, luxosament, no? I pensen que han deixat enrere les ombres del passat, no? Però bueno, quan l'Anastasia comença a relaxar-se, doncs apareixen noves amenaces que posen en risc la seva felicitat. Sembla que en aquesta pel·lícula hi haurà més acció i menys sexe que a les anteriors, però jo no pagaré al cine per anar a veure, la veritat.
Si te'n vas a veure Call Your Name o no sé què i les 50 sombres no, per tancar la trilogia...
No.
Mònica Carrasco.
Ah, no, mandra total, mandra absoluta.
Però les has vist les altres o no?
No, ni ganes.
I llegir?
Tampoc. És que, bueno, no, és que això va a gustos, eh? No, segur que hi ha gent que li encanta. Jo no dic que sigui un producte dolent. A mi, personalment, no em crida gens d'atenció.
Per mi és comèdia, no sé.
Vinga. Mira, Laura, no és per posar-te pressió, però et queden 5 minuts i hem fet una pel·lícula.
No et preocupis, perquè no hi ha gaire d'estrena aquesta setmana.
No, però quan dic 5 minuts no és una manera de parlar.
Doncs bé, tindrem també A Quemarropa. És una producció espanyola. És una pel·lícula que neix d'una websèrie improvisada durant el Festival de Cinema de Màlaga. I, bueno, és cine sobre cine, ¿vale? La websèrie són capítols de 5 minuts que van estar penjats a la web, i ara, pues mira, deu haver tingut tant èxit que han fet el llargmetratge. La trama roda entorn, pues això, del món del cinema, i és la Helena, una jove actriu que vol fer una peli, i per tant l'ha de reunir un equip de professionals, i bueno, no, simplement vol mostrar al públic la dificultat de fer cine avui en dia. Mm-hmm. Tindrem també 15-17, Tren a París. 15-17 és l'hora, vale? És una pel·lícula basada en una novel·la que alhora està basada en fets reals. La dirigeix Clint Eastwood i explica la història següent. La tarda del 21 d'agost del 2015, tres joves americans que viatjaven per Europa en tren, doncs es troben enmig d'un atemptat terrorista que, amb un tren que té destí a París, amb 500 passatgers a bord. Com a americans que són, doncs combaten el terrorista, no? La pel·lícula explica pues, com transcorren les vides d'aquests nois que són amics des de petits i van buscant junts el seu propi destí fins al dia de l'atac.
Ho porten a l'ADN, els americans, això de lluitar contra el terrorisme, sí, almenys al cine. Eh?
Però, sí. Laura, no l'has vist, perquè s'estrena avui, evidentment, però sí. Clar, és que a mi, si em dius Clint Eastwood...
Ja, a mi me fa mandra total, també.
A mi no, eh?
A mi sí.
No, a mi no em fa mandra total. Com a director no em fa mandra total.
Uf, a mi sí. Prefereixo com a actor. Soc del Clint Eastwood de l'Oeste, jo.
Vinga.
Doncs bé, seguim. The Florida Project. Ara us explicaré una mica les pel·lícules sobre infància que s'estrenen aquesta setmana. The Florida Project és cinema independent amb un rerefons dramàtic per a una posada en escena de la mà d'uns nens innocents que conduiran la visió de l'espectador segons la seva realitat, no? Aquesta pel·lícula pues, li ha valgut la nominació a l'Oscar a Willem Dafoe, i bueno, és que es veu que l'actor en aquesta pel·lícula està realment esplèndid, no? El rerefons del que us parlava és la crisi econòmica, tan soferta pels adults i tan aliena per alguns nens, no? En aquest context, doncs, uns nens passen l'estiu en un petit motel regentat pel personatge que interpreta Dafoe. Aquest motel doncs, és molt proper a Disney World, I bé, la infància d'uns nens amb pocs recursos econòmics contrasta amb la d'altres nens, no? I bueno, jo crec que és una pel·li que s'ha de veure i ha tingut molt bones crítiques i pinta molt bé, la veritat. Però bueno, entenent que és cinema independent americà,
Ens en queden dues, Mònica, si encara no t'has decidit, tranquil·la, que en queden dues, sobretot la darrera, jo crec que...
A veure què em diràs.
Doncs bé, la següent és un documental francès que es diu Ganar al viento. I la veritat, he vist el tràiler i m'ha semblat preciós. A veure, els francesos ja van demostrar amb Camino a l'escuela, el 2013, que fent documentals sobre nens que viuen realitats diferents, doncs se'ls dona de meravella. I bueno, en aquesta pel·lícula doncs no serà diferent. La trama es desenvolupa al voltant de l'Ambré, la Camille, el Charles, l'Imac i Tugdal, que tenen entre 6 i 9 anys, i doncs amb humor i energia i amb l'optimisme de la infància doncs ensenyen el seu món, que no és un altre que l'hospital. Són nens que estan malalts, però bueno, al documental doncs ensenyen els seus riures, els seus jocs, els seus somnis i també doncs una mica la seva malaltia. I crec que està fet, o sigui, el documental, segons he vist el tràiler, no cau en el dramatisme, sinó que és tot molt... O sigui, que el poden veure els nens i els adults, no? I que és molt tendre i està bastant ben feta, la pel·lícula.
En un país multicolor...
Que arriba la proposta de la setmana. Veus, a l'Aeta James no m'ha fet res, la Laura, i ara aquí està ballant.
És que... Home, és que si no balles això és que no tens cor.
Jo, bueno... Pues no tinc cor, jo.
O no tens infància.
No tens infància.
Home, sí, que jo vaig veure La Abeja Maya als meus temps.
Doncs bé, fa uns anyets vam tenir la pel·lícula de La Abeja Maya, que estava molt bé. És animació que ens arriba des d'Austràlia i ara ens arriba La Abeja Maya 2, Los Juegos de la Miel. Bueno, com us dic, és animació 3D amb insectes, com ja va passar amb Hormiga Z, Bitxos o la primera part d'aquesta pel·lícula. I bé, en aquesta entrega, la Maya doncs, la caga una mica amb l'emperadriu de Bustròpolis i haurà de reunir un equip d'insectes rebels per competir a los Juegos de la Miel, que són una mena de jocs olímpics amb diverses proves que no perden ni el seu grau de dificultat ni la perillositat. I d'aquesta forma, doncs, la Abeja Maya pretén salvar la seva reina i les seves companyes abelles del panal. Jo crec que serà pitjor que la primera, però si més no, agradarà als nens. És així, estarà bé.
Jo crec que és millor revisar la sèrie original i deixar-nos de tonteries. Però està molt d'actualitat. No comencen avui els jocs de Pyeongchang i aquestes coses?
Els jocs d'hivern,
sí,
no?
Sí, actualitat total, la Abeja Maya.
Sí, correcte.
Laura González, una abraçada. Que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies, Laura.
Mònica Carrasco, has triat pel·lícula?
Jo crec que aniré a veure Call Me By Your Name, Tiraré d'estrenes de setmanes anteriors, perquè aquesta setmana si no, ho tinc pelut,
Està difícil.
I això que el cine s'estarà bé amb el fred que farà.
Sí, això sí. Per cert, com va la lluita?
Del
cine?
Ah, continua la lluita. No, ells continuen
estrenant. El cine de Cambrils,
Sí, la Rambla de Dalt, continuen treballant amb normalitat i aconseguint adhesions. Que, per cert, Call Me By Your Name la podem anar a veure a la Rambla de l'Art de Cambrils. També tenen en cartellera Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, Se la vi... És que s'ha d'anar, a veure-ho. Sí, gent de Tarragona, ràpid.
Escolta, per cert, si et disfresses, fes-te un selfie, me l'envies.
I tant, no tinc res més a fer.
Jo també, que no em disfressaré. Que
tinguis
bon cap de setmana.
Escolta, passa bon carnaval. Fins dilluns.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Rinascimento. Des de 1982, fent de la fusta un art a preus molt, molt competitius. Vingui a Rinascimento, Germanetes 14, a 7 metres del Pàrquing Hospital Montserrat. Rinascimento, mobiliari i decoració. Ara, rebaixes espectaculars.
Necessites fer un càtering?
Per a les teves celebracions,
per reunions de grups i empreses,
el Tiberi de la Roser.
Pensa,
cuina
i prepara per tu.
El Tiberi de la Roser.
Menjars casolans i especialitats que no trobaràs enlloc.
Fes la teva comanda al carrer Acadèmia 15
o al 973 28 95 20.
Obrim tots els dies.
Sapa que anem directes cap a les dues, comencem, obrim l'espai groc amb un cap de setmana interessant, veurem si... De moment el Quebec no... Mira, no em sembla massa de carnestoltes, eh? De moment el Quebec, però ho preguntarem, eh? Comencem l'espai groc, ben acompanyats amb la Marta Salla del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que no et disfresses?
Jo sí.
De què?
Però per Carnaval no.
Ah, la resta de l'any?
Sí, que no em veus.
Però et disfresses o no? Aniràs a la rua? Et busco?
Hauria d'anar a la rua, però tinc una nena amb febre.
Ah. Oh. I si no la tinguessis amb febre, de què aniries?
Bueno, estic dubtant de si com els d'infantil de cigonya o com els de superior de guarda forestal.
Que bo. De guarda forestal?
Sí.
Ah, bueno.
Clar, perquè si els de 8 anys els vas disfressar de cigonya et diran que són grans.
Que ja no, eh? Puri Terrado, director de l'Auditori Municipal Enric Granados, bon dia.
Molt bon dia.
Disfresses, vas a la rua?
No em disfresso.
Però no aquest any no tens costum?
No tinc costum.
Bueno. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tens costum tu o no?
Tampoc.
No. Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La Maribel, sorprèn-me.
No et sorprèn, tampoc.
Tens costum de disfressar-te?
Tampoc tinc costum, però sí que vaig a la rua a veure doncs, la gent com se disfressa i com va passant doncs, pels carrers de Lleida. Sí.
Molt bé. Avui, a més, ens acompanyen la Eva Maritxalar Freixa, que és co-creadora de l'espectacle que veurem aquest cap de setmana al Teatre de l'Escorxador, el We Fear. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu, Eva, no ens coneixem, però és igual, jo t'ho pregunto. Igual, tens costum de disfressar-te per carnestoltes o no?
Jo no gens, de fet. No m'agrada gens, però sí que últimament tinc molt de costum de preparar disfresses pel fill, que és el que toca.
Bueno, sí, això sí.
Aquest any he tingut un bon mal de cap, amb l'antiga
i... I ens acompanya també el director del Festival de Músiques Disperses, del MUT, l'Antoni Gorgues. Antoni, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Jo ja sé que estàs extremadament enfeinat, però no sé si has trobat un raconet per disfressar-te o tampoc, no.
Estic dubtant a veure si em disfresso de Pepe Gotera. Em falta trobar un notillo, però si ho trobo...
No tindràs difícil, per anar per Lleida.
Però veus, després, quan anem als espectacles, com que tot va rodat, diem que veus que fàcil que s'organitza un festival.
Sí.
Ens hauríem de ficar a la zona d'organització més d'una vegada per veure que, escolta, que tot no és tan rodat, eh?
Ricard, sorprèn-nos. I tu et disfresses.
Mira, Antònia, com apren.
Que hàbil.
Jo no, la veritat és que fa molts anys que no em disfresses. Però jo faig com la Eva, també, pensar disfresses per nens a casa. A veure aquest any què podem fer diferent, que costi pocs diners i que sigui ràpid de posar i de treure.
Però sigui una mica calentet, també, no? Perquè
amb els rotllos, sí. Déu-n'hi-do avui, ja, Déu-n'hi-do. Sí. Les escoles, o algunes ho han fet ara al matí i han sortit ja de fer la rua, d'altres ho fan a la tarda, d'altres fan festa avui. La data de Carnestoltes és una mica desvari, eh? Cada escola tria i fa el que vol. Puri Terrado, Auditori Enric Granados. Anem directes cap a la programació d'aquest cap de setmana, que comença avui divendres amb saxos.
Amb saxos, tenim un quartet de saxos que són guanyadors del Premi de Música de Cambra Montserrat Alavedra i es diuen que Via Art Ensemble. Van estar convidats al Música amb Lleida fa un any. I bé, després ens els vam trobar que havien guanyat aquest premi, no, aquest concurs, i els acollim al nostre auditori dins de la temporada. Vull dir que estem orgullosos, no, de que a Lleida, el concurs del Musiquem Lleida, també sapiguem seleccionar molt bé les formacions. A més de ser uns músics de moltíssima qualitat, són molt joves, i jo crec que és un quartet que tindrà un gran recorregut musical.
Quatre saxos, no?
Sí. Sí, sí, sona.
Ha de ser curiós,
sí,
com sonen.
Sí, sí. Home, de fet, van estar tocant fa un any al carrer, allò que fem al festival del Musiquem.
Sí. Doncs avui, a l'auditori... Sí.
I el diumenge tenim la Júlia Carbonell, també amb la secció de vents, que ens oferiran també un concert especialitzat també. O sigui, que estem en una setmana molt,
molt
de la bufera, no?
Sí. I, com dèiem, ens acompanya el director del Festival de Músiques Disperses, l'Antoni Gorgues, que, per cert, Antoni, vosaltres, les dates de concerts del festival en si són d'aquí un mes, aproximadament, del 8 al 11 de març, però aquest cap de setmana passat ja vau fer la pistoletada de sortida amb un concert.
Sí, estava...
Els Arlo.
Tenia el pistoletasso també al cap, eh? Bé, al final n'ha sortit amb una adaptació. Doncs sí, el dissabte vam fer un concert al Cafè del Teatre que va servir una mica de presentació de la programació del festival. El concert de la banda lleidatana Arlo va ser un concert esplèndid amb el cafè gairebé poder vessar. I bé, allí vam també fer entrega del CD recopilatori promocional del MUT d'enguany a tots els assistents i bé, va ser una mica per obrir boca, no? I ara, doncs, tal com dius, s'espera un meset per tota la resta d'actuacions. Mm-hmm.
Home, la idea nostra de convidar-te avui era perquè estem veient que tens molt èxit amb la venda d'entrades, no? I pot ser que la gent s'ha de bellugar amb temps per poder arribar a tenir un lloc als espectacles, no?
Sí.
Això està molt bé.
Sí, de fet, l'any passat també ja vam tenir un parell de dies que les entrades no van arribar a taquilla, es van esgotar abans del dia del concert. I enguany, doncs, està per veure encara, però tot apunta també que hi haurà algun dels concerts que segurament no arribaran les entrades a taquilla, no? Sí que és cert que ja vam començar a treballar la promo de Maria Arnal i Marcel Bagés i d'Estastone, doncs, que van ser els noms que vam anunciar fa un temps, i ja fa un temps que s'estan venent les entrades, i sí que aquestes, doncs, estan estirant més, especialment el d'Estastone a la Seu Vella, que està traient a molta gent forània, moltíssima gent forània. Abans ho comentàvem, no? Potser un centenar de persones de fora de l'estat que hi han comprat les entrades pel concert d'Estastone.
Home, suposo que és per estar orgullós, també.
Home,
la veritat
tot
és que
em dóna... Tot i que després fem la crida perquè la gent de casa no se'l perdi, però...
Sí, clar, la veritat és que em dóna molt, molt bones sensacions això, especialment pel fet de que també venen a veure Estastone aquí a Lleida, però a més també és una bona manera de descobrir la ciutat, no?
Uh-huh.
El venir a veure un concert d'un personatge d'aquestes característiques en un espai com aquest, no? No és el mateix entrar... per la porta del darrere a conèixer la ciutat que entra en aquestes circumstàncies, no? La veritat que...
Perquè el teu festival es diu Músiques Disperses, què vol dir?
Doncs...
Quin és el perfil, no?
Sí,
de músiques que busquem?
El fil conductor artísticament del festival és la música folk. El que passa que fugim una mica de programar propostes més de tall tradicional, estrictament, no? Intentem jugar amb totes les formes diferents de música folk que s'han obert amb el pas del temps, no? A dia d'avui, doncs, hi ha infinitat de barreges amb el pop, amb la psicodèlia, amb progressiu, amb electrònica, amb el que sigui, no? Intentem, doncs, aportar una mica una mirada una mica diferent i una mica més mirant cap endavant que no pas enrere, no? Dintre de lo que seria el circuit de festivals de folk, que crec que bé, en certa manera estem dintre d'aquest circuit, però també estem bastant fora, no? Estem una mica en terreny de ningú, no?
Per cert, podeu anar consultant la web www.musiquesdisperses.com, que des d'allí es pot accedir a la venda online, i també podeu veure les set actuacions. Estastone, que és la que hem parlat, és la que tancarà, Antoni?
Sí, correcte.
Però tenim 6 actuacions més, de manera ràpida les podem anomenar.
Doncs sí, comencem el dia 8 al Cafè del Teatre. Totes les actuacions són al Cafè del Teatre, a excepció d'aquesta estona a la Saugalla, i això s'ho fita a la botiga de Grans Records. Sí. Comencem amb Maria Arnau i Marcel Bagés, que bé, aquests ja crec que ja són prou coneguts, són duet, elles de Badalona, ell de Flix, i amb un únic disc que van editar fa 8 o 10 mesos, doncs ho estan rebentant tot, no només a l'estat, sinó també fora, s'han anat a tocar fins i tot a exrepúbliques soviètiques d'aquestes que estan tocant a la Xina, fins i tot han fet gires per allí, no? El que fan ells és recuperar cançoner tradicional de diferents punts de l'estat, sobretot de Castella, el País Valencià i Catalunya, cançons de treball, cançons de dol, cançons que s'enregistrava la gent a nivell particular, no? Han recuperat aquestes cançons i les han adaptat una mica una miqueta utilitzant les noves tecnologies, no? Hi ha la guitarra elèctrica també, li posen distorsió, una mica d'electrònica, i el resultat és realment impactant. És una proposta que en disc és realment conmou, però en directe ja és que t'emociona moltíssim, és espectacular, no? I després enguany tenim dos concerts dobles, tant divendres com dissabte. El divendres tenim també un concert molt especial, perquè també el Ferran Palau és un altre d'aquests personatges que també emociona fins a límits insospitats, no? I a més tenim la sort que serà el primer concert que farà el Ferran Palau presentant el seu nou disc, que justament acaba de sortir avui, i bé, doncs ho farà obrint el concert per a que després passin a escena Mark Fry and Friends. Mark Fry és un personatge anglès que va començar als anys 70 i que és una mica seguint en la línia de moltes altres programacions que hem fet en anys anteriors, d'alguna forma rescatar velles glòries o no glòries, perquè algunes d'elles al seu moment tampoc es van menjar un torrat, no? I és el cas de Mark Fry, que va editar un disc l'any 72 que ningú hi va fer el més mínim cas, i amb els anys es va redescobrir i ha passat a ser objecte de culte. Serà el disc que interpretarà en la seva totalitat aquí al Cafè del Teatre, un disc de folk psicodèlic, amb aires pastorals, rurals, una mica en la direcció de moltíssimes altres bandes d'aquell moment a Anglaterra, moltes d'elles que hi han passat pels escenaris de molta anterioritat, com és el cas de Fairport Convention, que vam tenir a l'auditori fa uns anys, no?
S'ho sap, l'Antoni? Sí. Que el saps, eh? Si portes tot l'any estudiant, no?
A mi em dones un micro...
No, perquè parlis molt dir que tu saps, eh? Que no.
Bueno, tothom sabem del nostre, no? Suposo.
No, però vull dir que al final, quan trieu... Primer, suposo que s'ha de buscar la disponibilitat de l'artista, però quan ja el trieu, per dir-li, escolta, vols venir, pots venir, buscar agendes que ja l'heu estudiant, l'heu escoltat i creieu que és adient per la vostra línia.
Sí, home, en el cas del Marc Fry és un d'aquests artistes que per mi any rere any doncs és molt especial de portar, no? Perquè sóc fan del Mark Fry des de fa més de 20 anys, quan vaig descobrir el seu disc, i bé, la veritat és que en aquell moment doncs de cap de les maneres m'hauria imaginat que pogués venir aquí a interpretar aquell disc, no? Entre altres coses perquè era un personatge que estava totalment perdut, que ningú sabia on era, i ara doncs avui dia que és més fàcil de localitzar la gent, doncs se'n surt de contactar amb aquests petits herois de l'adolescència, pràcticament, no?
Antoni, el dissabte teniu un altre concert doble, Bayuca i Zevito.
Sí, el que passa que el dissabte al migdia passarem primer per la botiga de Grans Records, aquí al carrer Alcalde Costa, i també tindrem un concert allí de la anglesa també Alicia Soufit, que és una altra artista també que va començar a primers dels 70 i que ens farà un set de guitarra veu aquí en un format tan íntim com és la botiga de Grans Records.
Que evidentment aquest té un aforament limitat.
Correcte.
I heu fet l'entrada gratuïta,
sí,
perquè la gent
gratuïta
pugui almenys provar-ne un.
Sí, correcte.
Molt bé.
I després ja sí, per la nit ja passem al Cafè del Teatre amb un altre concert doble i un concert també una mica atrevit, diguem, no? Perquè portem els gallecs Bayuca, que és una proposta realment bastant transgressora i molt particular, no? Ells el que fan és agafar la música tradicional gallega, aquesta música tradicional que tan propera al mainstream s'ha tornat en aquests últims anys i apliquen dosis d'electrònica, però no pas petites dosis, sinó que hi ha moments en què està proper a música techno, no? Realment és una sonoritat molt particular i que d'alguna forma li dona com un aire de música de club, però com trasnotxat, diguem, no? Uh-huh. Perquè, clar, la col·lisió de modernitat i tradició que veus en aquests sons, doncs realment és impactant, no?
Uh-huh. I després cap a Brasil.
Correcte. Després tenim, per primera vegada en aquests 12 anys, per fi he trobat, ja tenia ganes de trobar-ne un artista que fes música popular brasilera, que ha acabat sent com un estil en si mateix, no? I és el cas de Zebito, que vindrà a presentar el seu últim disc, Espellos. I bé, musicalment Zebito no deixa de ser, en certa manera, doncs un seguidor dels grans noms de l'època del tropicalisme del seu país, no? De Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Tom Zé, una mica seguint la seva... aquestes dinàmiques, doncs ha fet un disc esplèndid que presentarà en format de sextet aquí al Cafè.
Doncs si voleu més informació, no crec que hagi quedat massa cosa per dir, però vaja, www.musiquesdisperses.com, almenys per comprar les entrades, si ho podeu fer directament a musiquesdisperses.com, i si voleu veure les fotos, evidentment, també estan aquí a la plana web. Això serà del 8 al 11 de març, per tant hi ha temps, però com ha dit el Toni, hi ha concerts que s'estan venent a bon ritme, per tant, si ja ho teniu clar, compreu-la ja, que després els aforaments són limitats, i per tant, un cop s'assoleixi l'aforament, ja no es podrà accedir. Antoni Gorgues, director del Festival de Músiques Disperses, per cert, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Puri.
Sí.
Puri ja estem de l'auditori. Puri ja estem de l'auditori, sí. És veritat.
Bueno, jo la setmana que ve tinc moltes coses, però ja en parlarem.
Sí, per això, ja estem d'aquesta setmana. La setmana vinent, evidentment, tornarem a parlar de la programació de l'auditori. Antònia Capdevila, de la Biblioteca Pública de Lleida. Ja et dic que vaig venir a veure al final l'exposició aquella dels personatges dels contes, uh-huh. I fent gala del que pregono que la gent no faci, vaig venir el darrer dia. Sí, el dia que el traien.
La vas poder veure, no?
Sí, doncs ja està. Però vull dir, no ho feu, no, perquè vas amb un estrès. Si alguna cosa no la ve, que l'endemà ja no hi és. No pot ser. Escolta, aquesta setmana teniu de dilluns el documental del mes.
Sí, el documental del mes a les 6 de la tarda.
Interessant, per pares amb nens.
Sí, és un documental que es diu L'hora dels deures. És un documental que es va gravar un pare amb un fill, tota l'evolució. És un fill, és un nano que és molt inquiet, que és imaginatiu, i cada tarda ha de passar pel drama de fer els deures de l'escola. I llavors d'alguna forma analitza, no, això, si és necessari o no aquest tema de fer deures a casa.
I deures sí, deures no.
Deures no, exacte.
I com els deures,
però,
també,
Si uh-huh. em permeteu, perquè el vaig
veure...
Parla, que
ets una experta amb la matèria.
No, amb la matèria no, cap a 5 no hi ha deures. Bueno, ara he començat, però no. el documental és, sí que és veritat que és un pare que retrata el martiri del nen, però...
Martiri?
És un martiri per aquest nen, sí, uh-huh. sí, és que és un...
És que hi ha nens que els és molt complicat. Uh-huh.
Però el pare no es posiciona en cap moment, o sigui...
Ell
m'agrada
l'acompanya.
Molt el documental perquè és l'acompanya. Com a molt objectiu, no, uh-huh. en cap moment es posiciona ni a favor ni en contra dels deures, que és el famós debat aquest.
Si ho voleu veure dilluns a les 6,
A les 6, sí, és entrada gratuïda fins a l'aforament, i la veritat és que aquest tema del documental del mes està quallant molt, llavors si algú està interessat que sigui puntual, perquè hi ha dies que pràcticament omplim la sala.
Mm-hmm, molt bé. A la meitat de la setmana, una conferència, dimecres.
Una conferència, perquè just dilluns també ja obrirem l'exposició de Josep Palau i Fabre, que aquest any és l'any Palau i Fabre. És una exposició de petit format, que només es encetança tant al personatge com a la seva obra. I per a complementar, tenim aquest dimecres una conferència de David Castillo, que es diu Les veus del ventríloc, Josep Palau i Fabre, referent internacional i nacional. A l'any Palau i Fabre Fabra a la Biblioteca han programat l'exposició, aquesta conferència i el mes que ve un petit espectacle recital de textos de Palau i Fabra.
La Marta està molt interessada. No, no, perquè... Josep Palau i Fabra, no, perquè és veritat que ella diu és que són aquests noms que et sonen, sí, però després no saps ben bé de què.
És una bona oportunitat.
La Marta i jo mateix. El que passa que ja sabeu que jo m'he de posar amb la Marta, per si no, no té gràcia. Però...
I jo mateixa, o sigui, reconec que és una persona que tots la coneixem, però no...
Clar.
Bueno, jo no en soc conscient d'haver llegit res d'en ell, i ara és una bona oportunitat per a fer-ho.
Molt bé. Aquesta vegada sí, que us avisem amb 24 hores d'antelació, menys de fet, demà s'obren les inscripcions d'una activitat que tindrà lloc el 17 de febrer, que és dissabte, però no aquest dissabte, sinó l'altre, però demà s'obren les inscripcions d'una activitat de nadons.
De nadons.
Això és preparados listos ja, eh?
Exacte, sí, perquè a més, ara aquest any, a la mesura que el pressupost ens ho permetrà, sempre programarem dues sessions, perquè quedava tanta gent a fora que ens feia molta pena i perquè, clar, són sessions per a 15 nens, per a nadons de 6 a 36 mesos, i ara hem fet una sessió a les 11 del matí i una a les 12. Es diu La Flor de Colors, està a càrrec de la Flaps, i és una activitat, doncs això, que és per pares i per nadons, i d'alguna forma juguen amb tots els estímuls, amb música, amb colors, però sempre al voltant del llibre, una mica l'excusa del llibre. Dissabte, dia 10, s'obren les inscripcions i he de dir que moltes vegades el mateix dissabte ja les tenim tancades.
Però per això, aquesta vegada sí que ho avisem, perquè encara no ha passat, per tant...
Està clar que els pares de nadons són els més motivats de tots.
I recordem que segueix fins al 31 de març, un dia en parlarem més a fons, ja ho hem fet, l'Antònia ja ens ho ha explicat, però hi ha l'exposició de Cervantes, que de veritat la podeu visitar amb canalla, que està preparada tant per gent gran com per canalla, perquè és atractiva de totes maneres. I és una bona exposició. Gràcies, Antònia.
Gràcies.
Maribel, al Caixa Fòrum, aquest cap de setmana no teniu activitats
no
del cap de
activitat.
Setmana perquè esteu ja ultimant i preparant la sortida de la nova exposició que s'inaugurarà el proper dijous.
Així és, Ramon Pitxot, dels Quatre Gats a la Maison Gauss. I bé, doncs estem ja apurant els últims moments per preparar, millor dit, doncs per obrir doncs al públic doncs aquesta magnífica exposició, que és la primera exposició monogràfica dedicada doncs a aquest gran artista, un gran artista totalment doncs desconegut, i que Caixa Fòrum Lleida doncs ens brindarà doncs l'oportunitat de donar-lo doncs a conèixer, un artista doncs a cavall entre finals del segle XIX i començaments doncs del segle XX. L'exposició doncs ens permetrà conèixer doncs el seu itinerari doncs vital i també doncs artístic, una personalitat clau dintre del modernisme català.
Això serà dijous, però a la meitat de la setmana, el dia abans, el dimecres tenim el matinal de cine, eh?
Així és. Últimament anem recordant doncs cada setmana doncs aquest programa, un programa que és molt especial per Caixa Fòrum Lleida, és que cada dimecres al matí a 11:15 oferim doncs una projecció. Aquest dimecres doncs tindrem Una família de Tòquio, és una projecció japonesa que tindrem l'oportunitat de veure-la doblada doncs al castellà, i bé, amb la peculiaritat doncs que Marcelí Borrell puntualment a 11:15 ens presentarà doncs aquesta projecció, projectarem la pel·lícula i a l'acabar doncs hi haurà doncs el col·loqui pertinent, que cada vegada, val a dir, que cada vegada és més extens, el públic doncs planteja un munt de dubtes, fa un munt d'aportacions, francament doncs és un programa doncs molt ric.
Avui n'hem passat per sobre, però sí que és veritat que dijous, com deia la Maribel, a les 7 de la tarda hi ha la conferència inaugural de l'exposició, i a partir de les 8 estarà oberta. Divendres vinent demana torn i comences la primera ja i ja ens vens l'exposició a fons, eh?
Sí. Bé, i bueno, de fet és una oportunitat doncs per convidar doncs a tots els radioients doncs que vinguin, doncs que ens acompanyin doncs aquest dijous a les 7 de la tarda, la conferència doncs inaugural que impartirà doncs Isabel Fabregat. Ella és la comissària de l'exposició i doctora en Història de l'Art i una màxima autoritat en la figura doncs de Ramon Pitxot. I seguidament doncs tindrà lloc la inauguració, en la qual també doncs Isabel Fabregat doncs ens oferirà doncs una visita guiada, un tast amb aquelles tres etapes que estan molt ben definides a l'exposició doncs de Caixa Fòrum, que bàsicament doncs estan localitzades en tres enclavaments, no? Barcelona, París i Cadaqués, tres llocs que van ser rellevants doncs en la vida artística d'aquest pintor modernista.
Molt bé, gràcies, Maribel. Marta Salla, al Teatre de l'Escorxador, avui dissabte i diumenge teniu el We Fear, tenim a la co-creadora de l'espectacle, la Eva Maritxalar Freixa. Això, Marta, què és? Teatre?
Teatro del Bueno.
Ah. Va, així m'agrada que el trieu bé. Espera, explica'm, We Fear. Què vol dir We Fear?
We Fear és una proposta d'aquestes de sala 2. Contextualitzem, tot i que
què sala 2... Què vol dir aquestes de sala 2?
Tot i que a la sala 2 moltes vegades hem vist coses de format molt tradicional, We Fear, el públic estarà a dret, estarà dempeus, perquè hi ha tres espais, és així, Eva?
Sí.
Hi haurà tres espais, com a tres nuclis temàtics, pels quals el públic es podrà anar movent, com si estigués veient una exposició, però hi haurà accions en cada un dels espais, amb la qual cosa això ajudarà una mica a treure l'atenció cap a on has de mirar cada vegada. Per què We Fear? Per què tenim por, Eva? De què va?
De què tenim por?
Va d'això. De què? Per què? We Fear és un espectacle sobre la por. És una arquitectura que, com ha dit la Marta, està sustenten tres pilars, que són aquests tres espais. Hi ha un bosc, hi ha un motel i hi ha un cine. Cada un d'aquests espais, doncs, ens permet anar generant un diàleg a través de tres personatges que habiten aquestes tres illes, i és aquest estar junts i separats alhora, i es planteja com un teatre més experiencial, més com una experiència a partir de la qual, doncs, l'espectador o l'espectadora arriba, viu un recorregut i...
I com surt?
I surt. I no, el que no sabem és com sortirà. Nosaltres esperem que molt bé i esperem que en surti.
Per què?
Perquè igual no en sortiu, eh?
Ara que està tan de moda això de les experiències, que compres un cotxe és una experiència, o tenir-lo...
Sí. Tot és una experiència.
Anar, sí. No sé quin hotel és una experiència. Tot és una experiència. El teatre i les arts són realment experiències. Llavors, està una mica plantejat en aquest sentit de... t'has de posar dins, i tu com a espectador, com a espectadora, tens una feina. No val asseure's a la butaca i mirar i que m'ho donin tot mastegat. Tens una feina d'implicació, però també tens una feina que ve molt de tot el que has begut abans, de com estàs, i de tantes emocions que es parla sempre, de la por potser de la que menys es parla, i és com una mica allò que està allí, que és com un elefant rosa que està allí, però tots tenim por d'alguna cosa. I
últimament se n'ha parlat, però sempre és com un no, o sigui, no en tinc i no.
Exacte,
se n'ha de tenir.
No tenim por.
La por és un mecanisme natural. També aquest espectacle ens permet parlar del fet natural, allò que és com més, fins i tot les pors atàviques també, no? També tot el que és original a la nostra existència té un punt també així més reflexiu. I després, com això, també avui en dia les pors, aquest mecanisme natural, clar, l'hem anat com perdent o se'ns ha anat atrofiant, perquè no vivim en un entorn on el puguem desenvolupar, i llavors la nostra ment també ens porta a conduir aquestes pors, a editar-les, a transformar-les, a explicar-nos moltes pel·lícules. Això també és una mica la idea que plantejàvem amb el cine, amb aquesta edició, pensant en la nostra vida com un pla seqüència. En realitat, cadascú de nosaltres té el pla seqüència de la seva vida, i se la va explicant i se la va muntant, i això la por hi té molt a veure.
El que sí que també està clar és que, per exemple, amb lo del cinema, jo he de reconèixer que només que comença a sonar la música de por, jo ja tinc por. Sí, que ho tenim tan interioritzat, que són uns mecanismes que potser han perdut la por a coses més naturals, però en canvi
hem incorporat
aquest tipus.
Sí, totes aquestes experiències d'alguna manera o altra apareixen, són espais que també parteixen molt de la intimitat i de la vulnerabilitat. És un projecte a tres bandes, i som amb en Jordi Duran Roldós i la Daniela Caloca, que ha vingut expressament de Mèxic, amb el suport de l'Escola Nacional d'Art Teatral de DF, que han donat suport a que ella pogués venir, igual que el Teatre Escorxador. També han sigut dos suports molt importants, perquè aquí és on comença la nostra aventura. De fet, We Fear és una aventura entorn la por, que té, com ha dit la Marta, té aquest doble vessant visuals, escèniques. També es planteja com un espai on es pot aprendre, on es pot investigar, buscar, reflexionar sobre aquesta por, i s'anirà desenvolupant i anirà continuant. De fet, aquí a Lleida el que veiem és com el naixement, no? Que també és molt emocionant.
Perquè de fet és l'estrena d'aquest espectacle.
És l'estrena.
Avui.
Avui és el primer dia que obrim portes
a visitar aquest espai.
We Fear. Avui, dissabte i diumenge.
Sí. L'aforament és molt limitat.
Molt limitat, a sala 2.
Sí, 50 persones, sí.
Gràcies pels ànims, eh?
Copa Lleida, amb Ricard Álvarez.
Demà, un minut i mig per arribar a les dues, i quasi em deixo la cançó per la Marta. A la llotja també tenim el Kind of Magic, música de Queen. I dissabte, què tens a la llotja?
Dissabte tenim una producció...
No, aquesta música no té a veure amb el dissabte ni molt més.
No, aquesta música és això d'avui, Kind of Magic, aquesta nit al Teatre de la Llotja, però demà dissabte, després de la Rua de Carnaval, també al Teatre de la Llotja, Prefiero que seamos amigos, una comèdia de Tamsin Townsend, que ja l'han vist amb altres obres aquí a Lleida. És una autora francesa molt, molt prolífica, i de fet ha dirigit aquesta versió amb Lolita Flores i Luis
Lolita
Mottola.
Flores és la Lolita Flores,
és Lolita Flores, sí, la Lolita Flores.
La Lolita.
Demà a 8:45, Prefiero que seamos amigos, una comèdia d'aquestes de Tresillo.
Molt bé, doncs apa, que anem directes a les dues. Marta, fiqueu-se tots bons a casa, que et doni temps d'anar cap a la rua. Eh? Marta Salla, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Eva Meritxellar Freixa, que vagi molt bé avui.
Gràcies.
Antònia Capdevila, Maribel Tos i Antoni Gorgues, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les dues, recorda, aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Et recordo que dimarts vinent és el Dia Mundial de la Ràdio i que estarem a la sala Alfred Perenya, nosaltres, des de COPE, a les 10 del matí. Bon cap de setmana.